La bellesa de la Costa Brava l'ha convertit en un dels reclams turístics més importants de Catalunya. Les platges i les cales són bona part d'aquesta ruta, el mar i els penya-segats, i el Jardí Botànic de Marimorta, bé cultural d'interès nacional. Un altre atractiu d'aquesta zona és l'oferta gastronòmica, amb un clar predomini del peix. Doncs anem fent boca!
Elles van amb camper.
El nom de Caldes de Malavella ve associat amb balneari d'aigües termals, termes romanes i l'església romànica de Sant Esteve. Per conèixer més, parlem amb Josep Maria Casas, tècnic de cultura de l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Bon dia.
Bon dia.
Caldes de Malavella és una població que se la coneix sobretot pel seu termalisme.
Sí, l'activitat termal és la que ha caracteritzat de forma tradicional en aquests últims... Podríem dir que hi ha 20 segles de tradició turística, perquè, lògicament, ens hem de remuntar a l'època dels romans per tal de concretar aquesta activitat termal que s'inicia sobretot a l'entorn de les termes romanes de Sant Grau per un costat i unes altres termes que hi havia que malauradament han desaparegut, que estaven vinculades al Puig de les Ànimes. Les termes romanes, evidentment, són la joia de la corona, és la peça fonamental patrimonial que escenifica i especifica l'activitat aquesta del termalisme, l'activitat de prendre les aigües que ja es feia des de 20 segles i que, sobretot a partir del segle XIX, es va tornar a realitzar donada la revalorització de l'ús d'aquestes aigües termals per temes de benestar i de lleure. Lògicament, si parlem de termalisme, també hem de parlar de balnearis, i en l'actualitat ens resten dos balnearis importants, el balneari Vich Català per un costat, ubicat al Puig de les Ànimes, i el balneari Prats, ubicat al centre de la població, que tots dos especifiquen l'època més gloriosa de l'activitat termal, que arrenca la segona meitat del XIX i que s'allarga fins ben bé després de la guerra. No? I en aquests últims anys, sortosament, s'ha tornat a comptar amb una revalorització, amb un de nou torna a funcionar el tema de turisme d'aquest tipus i per tant els balnearis tornen a tenir un cert esplendor. I el centre aquest Aquae, que volia comentar-vos, que és un centre museitzat o museogràfic que explicita d'alguna manera tota la tradició aquesta termal d'aigua calenta i de balnearis que hi ha hagut a Caldes de Malavella i que es pot visitar de dilluns a diumenge, que és aquest centre Aquae que tenim de recent implantació de fa 2 anys o 3 anys.
Però no només és aquesta part del termalisme, sinó perquè és una vila situada a mig camí de la Costa Brava i de les Guilleries, dos espais també increïbles per visitar.
Sí, de fet queda centrada aquí. Jo afegiria elements com les Gavarres també, que queda encara més també de forma pròxima, i per tant aquesta centralitat fa que sigui un lloc de pas, que permeti entrar i sortir d'aquests elements tan destacats de mar i muntanya, i per tant amb itineraris diversos. Després el que és itineraris tant de peu com de bicicleta, com d'altres formes de fer activitat esportiva, doncs són habituals en una zona que sobretot és plana, no? I permet, no oblidem doncs, el pas de tota una sèrie de vials principals que antigament doncs, eren o quedaven exemplificats amb el que era el pas de la Via Augusta per Caldes en direcció doncs, de nord-sud, eh? Vull dir que també doncs, marcaria l'especificitat o la diferenciació d'aquest espai central de Caldes, del centre de la cassola de la Selva, que es diu.
Doncs com comentes, també podem gaudir d'aquestes rutes urbanes i també per les persones que els agradi practicar el senderisme.
Sí. Lògicament, a vegades el senderisme a muntanya doncs és més arriscat i més... però, bueno, normalment aquest de plana doncs, també és molt... Les rutes de bicicleta són múltiples, vull dir, i a peu doncs, exactament igual.
Caldes de Malavella també té una història amb diverses llegendes que expliqueu, de boca a orella?
Sí, bueno, de llegendes sí, n'hi ha de diverses. Potser la principal que genera doncs, aquest mite o aquesta llegenda de la Malavella, no? d'aquesta dona malèfica que menjava els cors dels nens, és una llegenda una mica truculent, però vull dir que ens ha acompanyat de forma històrica doncs, a la història del poble i que vincula doncs, aquesta Malavella en relació doncs, amb el castell de Malavella de Sant Maurici, amb una ermita actual que és molt celebrada, és molt, molt estimada pels caldencs i per altra gent dels entorns. Aquesta llegenda de la Malavella doncs, és una mica... es concreta amb la celebració d'una festivitat que és la Festa de la Malavella que es fa a la primavera. Es fa a la primavera. Aquesta seria potser la llegenda principal, però n'hi ha moltes altres. Tenim la llegenda dels gegants, dels tres putxos, dels tres turons, que també pretén explicar una mica els elements, els turons aquests allà on emergeixen les aigües calentes a Caldes, no? El Puig de les Ànimes, el Puig de Sant Grau i el Puig de les Moleres. I és una llegenda sobre la història i l'implantació d'aquests gegants d'origen romà doncs, en aquest espai. Però vull dir que sí que tenim diverses llegendes. La de l'Hereu Riera també, bueno, que és una llegenda que té un caràcter musical, que és aquest Hereu Riera vinculat doncs, amb el Sant Maurici, vull dir que té un format estrictament sobretot de cançó, però que és un ball, es va concretar amb un ball que es realitza anualment amb la diada aquesta de Sant Maurici, que és el 22 de setembre, immers en aquest romiatge, i que també exemplifica una mica el caràcter doncs, històric d'aquesta llegenda, no? de l'hereu Riera, que va perdre la seva estimada, va aconseguir, a partir de la intervenció de Sant Maurici, l'evitació doncs, de la mort d'aquesta seva estimada.
Una població plena de llegendes que segurament haurem de venir a conèixer.
Sí. Podeu venir, després, lògicament, hi ha un tema tradicional de bona atenció i d'hospitalitat, que és una mica el mite dels caldencs, vull dir que de forma estricta doncs, s'ha demostrat amb aquesta dedicació al món de l'hostaleria i que de forma tradicional... sobretot, per exemple, parlant d'itineraris que deia, doncs hi ha tot un itinerari centrats a Caldes que expliquen doncs, de quina manera doncs, des del període que va abans de la guerra fins als anys 45, de quina manera el poble es va anar adaptant i atenent doncs, a tota classe de grups de gent que passaven per aquí doncs, des de refugiats de la Guerra Civil, els jueus, italians fins i tot al final de tot per atendre doncs, alemanys nazis exespies que van ser represaliats temporalment en els balnearis de l'any 45 aquí a Caldes, no? I sempre l'hospitalitat va ser contínua i permanent per part d'una població que està acostumada doncs, a atendre i a voler que vingui la gent doncs, a passar doncs, a fer una estada, a fer uns dies en els nostres establiments, tant de balnearis com d'altres tipus d'hostaleries o cases d'estada, d'estiuetx.
Doncs haurem de fer una d'aquestes estades a Caldes de Malavella. Moltes gràcies, Josep Maria. I amb tot això hem extret un fragment de la llegenda de la Malavella, una història explicada per la contacontes Mireia Penya en el marc de la Festa Malavella confinada l'any 2021. Doncs així coneixem aquesta llegenda.
Doncs aquí comença la llegenda de la Malavella. Des d'aquí, des del castell d'aquesta senyora feudal que tenia atemorits tots els vilatans de Caldes. A veure, és que Caldes tenien dos problemes. Bé, dos problemes. Dos coses esgarrifoses. La primera era aquesta senyora feudal que no se sabia per què tenia poders sobre els vilatans i els hi pagaven els impostos, els delmes, i els tenia tan collats que amb prou feines tenien res per menjar. I la segona cosa més estranya és que cada dos per tres desapareixia algun nen o alguna nena de Caldes de Malavella. I és aquí on comença la llegenda de la Malavella. Perquè quan els vilatans s'estaven morint de gana, ja no sabien què fer, va arribar al poble en Maurici. És tan guapo. En Maurici, per això, tenia moltes ganes de treballar i va demanar a la gent del poble si li donaven feina, que no tenien res per menjar i li van dir que no tenim res. En tot cas, vés al castell a demanar feina a la Malavella. I en Maurici, que era molt trempat, se'n va anar al castell de la Malavella. Pam, pam, pam! I el van obrir. Però no va sortir la Malavella. Va sortir en Suc de Bruc. Ai, en Suc de Bruc és quasi més dolent que la Malavella. Sabeu allò que us he explicat? Que el poble estava molt atemorit perquè desapareixien nens i nenes, que venia una bèstia que semblava mig home, mig llop. Sí, sí, en Suc de Bruc es posava una pell de llop a sobre i s'emportava els nens i les nenes de casa seva. Doncs tornem al que estàvem, eh? En Suc de Bruc que li demana: què vens a fer aquí? Ah, jo venia a veure si em podien donar una mica de feina. Passa a la cuina a netejar olles i cassoles. Fins que un dia es va quedar fins molt més tard, passades les 12. I quan estava a la cuina, de cop, va veure que entrava en Suc de Bruc. Portava un sac a l'esquena que es movia. I en Maurici es va amagar darrere una cassola ben grossa per veure què feia. En Suc de Bruc va obrir el sac i de dins un nen de Caldes de Malavella, petitonet, que no parava de plorar, no sabia què li passava. I en Suc de Bruc el que feia era posar aigua a bullir en una olla ben grossa. I en Suc de Bruc va dir: ara cuinaré aquest vailet, li trauré el cor i li portaré a la meva senyora. Doncs en Maurici, quan va veure el que anava a fer en Suc de Bruc, no s'ho va pensar, es va adelantar i li va fer una cosa tan forta al cul que el que va anar a parar a la cassola no va ser el nen. Sabeu qui va ser? En Suc de Bruc! I en Suc de Bruc, doncs, va començar a fer xup-xup. I en Maurici va agafar el cor d'en Suc de Bruc i li va portar a la Malavella com si fos el cor del nen petit. La Malavella, sense sospitar que aquell cor no era tendre i no li donaria poder, li va fer la primera queixalada. Aquest cor no és de nen petit! Aquest cor és agre! I la mala vella va començar a perdre poder. En Maurici! Ai, en Maurici! En Maurici li va dir: mala vella! Dolenta! He descobert el que feies amb els nens i nenes. I saps què? Li he dit al nen que anés a avisar tota la gent de Caldes i ara mateix estan venint amb torxes perquè et volen fer desaparèixer. I quan la mala vella estava a punt d'enxampar en Maurici pel coll, va aparèixer tot Caldes de mala vella amb les torxes i va començar a cremar el castell. Sí, ja ho sé, és una mica heavy metal això de cremar els castells així com així, perquè és un patrimoni històric, no? Però la llegenda passa. I la mala vella, què creieu? Que es va morir? La qüestió és que es va veure desaparèixer alguna cosa al cel i uns crits esgarrifosos que deien: tornaré! Tornaré! I la veritat, cada finals d'abril torna. Sí, sí, amb la festa! És que els caldencs i caldenques són una mica així, perquè aquesta dona, que va ser una dona feudal, que els va tenir martiritzats, i va i li fan la festa! És que és ben bé que no se sap mai. Però, en fi, aquesta és la llegenda de la mala vella.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Baixarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Baixarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. T'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. El somriure que tu sol sabies fer.
I ara és el torn de conèixer Llagostera. La població es troba damunt d'un turó. El nucli vell és al capdamunt de tot, amb carrerons enrevessats que condueixen a la plaça del Castell Medieval, des d'on es pot contemplar el paisatge. L'església de Sant Feliu és just davant i a la seva dreta s'hi poden observar edificis modernistes. I amb un cop de cotxe anirem fins al dolmen de la cova d'en Daina, a Santa Cristina d'Aro. És un sepulcre megalític datat entre el 3.500 i el 2.000 abans de Crist, que es pot visitar per l'exterior i per l'interior. El paisatge que l'envolta, ple d'arbres, té un espai per fer-hi una parada amb el cotxe. Què et sembla si també passem per Calonge per visitar el seu interessant nucli antic constituït per la plaça, el carrer Major i el carrer del Càcul? A un quilòmetre es troba Sant Antoni de Calonge, un important centre turístic amb una platja ben gran. Què et sembla si continuem per Palamós? Visitem aquest poble turístic que Maire Pesquer. Al port s'alça el nucli antic, d'on es pot visitar l'església gòtica de Santa Maria del Mar i la capella fonda. El passeig de mar i el port Pesquer conviden a fer una bona passejada. És recomanable visitar les cales properes a Palamós. Una excursió possible és a la Cala Fosca. També s'hi pot anar amb cotxe i aparcar al Pinar d'en Gori. Des d'allà es gaudeix d'una magnífica vista a la Cala Salguer i a la Cala Castell, on s'arriba pel camí de Ronda. I de la vila de Platja d'Aro cal visitar el nucli antic, on hi ha el castell, i l'església de Santa Maria. Platja d'Aro és un centre de lleure important de la zona. Les seves platges s'estenen fins a S'Agaró, d'on també podem fer una bona remullada. I què et sembla si anem fins a Sant Feliu de Guíxols? Que en destaquem les barques que fondegen la seva escullera natural, la platja i el passeig marítim. Aquí s'hi troba el Casino dels Nois i la Casa Patxot. De l'interior del poble val la pena visitar el monestir de Sant Benet, d'on se'n coneix la Porta Ferrada, i dins del monestir hi ha el Museu d'Història de la Ciutat. Davant hi ha l'Arc Barroc de Sant Benet. També podem visitar l'església gòtica, que té dues torres a tall de fortificacions, la Torre del Corn i la Torre del Fum. De camí cap a Tossa, al penya-segat de la dreta, hi ha l'ermita de Sant Elm, des d'on es contempla una fantàstica vista de Sant Feliu de Guíxols i el mar. I començàvem aquesta ruta per Llagostera, per on passa una de les etapes del carrilet segon de les Vies Verdes. Què són les Vies Verdes i quina és aquesta altra alternativa per conèixer la Costa Brava? Doncs per això parlem amb Eduard Llorà, president de les Vies Verdes. Bon dia.
Bon dia.
Si passegem per les poblacions de la Costa Brava, en algun moment o altre ens creuarem una via verda, no?
Sí, en algun moment o un altre ens trobem diferents traçats de les Vies Verdes i que la veritat doncs, que cada vegada més ajuntaments ens demanen d'anar ampliant aquesta xarxa. Per tant, a dia d'avui doncs, ja és difícil passar per alguna comarca que no hi hagi un traçat de Via Verda, però en el futur encara serà més difícil. Per tant, és una bona notícia doncs, que també el món local aposti doncs, per cada vegada més tenir aquest tipus d'infraestructures a casa nostra.
Per fer-nos una idea, una Via Verda és una ruta ciclable.
És una ruta ciclable, una ruta que es pot anar fent bicicleta, es pot ser passejant, es pot ser corrent. En tot cas, és un tipus de via que intentem, en la mesura de les possibilitats, que sigui el màxim de segregada d'altres tipus de trànsit. I, per tant, és una via doncs, que és perfecta per poder fer en família. Nosaltres sempre intentem explicar-ho d'aquesta manera i que cada vegada que fem vies noves doncs, intentar que siguin el màxim de segregades de la resta de trànsit, precisament per això, per afavorir també un tipus d'usuari molt familiar que també és el que cada vegada ens utilitza més i ens demanden doncs, aquestes característiques.
Per tant, són rutes assequibles i no per anar a córrer, per dir-ho d'una manera.
Hi ha gent que ho fa per fer un esport una mica més intens, però sí que una de les característiques, per exemple, és que el desnivell és un pendent molt, molt suau i, per tant, doncs, són ideals doncs, per fer en família. Per tant, aquells que busquen doncs, emocions més fortes o que busquen doncs, traçats més extrems no serien les seves vies més adequades. Sí que és veritat que en el nostre traçat ens creuem en diferents vies que diferents municipis doncs, tenen preparades per poder fer doncs, un esport molt més intens, però en tot cas les nostres vies estan pensades doncs, per fer un esport relaxat, per fer en contacte amb la natura, per fer en família i, per tant, doncs, sempre nosaltres també recomanem a la gent doncs, que no corrin massa, que disfrutin de l'espai i que en tot cas és una via doncs, per poder fer salut i no per fer un deport molt més intens com pot ser una BTT, doncs, pujar muntanyes i baixar. Hi ha altres opcions doncs, que s'adequen més a necessitats doncs, més d'un esport molt més intens que el que estem parlant.
Ens comentaves, les poblacions cada cop afegeixen o aposten per afegir una via verda a les seves poblacions. Per on podem trobar vies verdes a la Costa Brava?
A la Costa Brava nosaltres podem... Hi ha un primer tram de la via verda, de la primera via verda que teníem, d'Olot a Sant Feliu de Guíxols, per tant, aquí ja comença una via verda que acabes connectant fins a Girona, i després, anem pujant amunt i anem trobant el Pirinexus, que és una via que en alguns trams doncs, és un tram compartit amb altre tipus de vehicles, i en aquest moment, per exemple, doncs, estem desenvolupant una via verda que anirà des de Calonge fins a Platja d'Aro, per tant, allò que abans us deia, no?, que cada vegada més municipis aposten doncs, per tenir traçats de les vies verdes, doncs, cada vegada és més una realitat. En aquest moment, utilitzant Pirinexus, tranquil·lament doncs, podem anar a volta, anar-nos fins a França i girar doncs, i tornar a entrar pel nord, i per tant, en tot cas, és una volta doncs, que és molt interessant per a aquella gent doncs, que realment vingui a fer turisme, vingui a fer una ruta de diversos dies i que puguin i tinguin el temps de poder fer aquesta ruta de Pirinexus.
La ruta termal, la del carrilet segon o el tren petit són de les més conegudes possiblement d'aquesta zona. Ens podries explicar una mica de més d'alguna d'elles per si algú està animant-se a fer una d'aquestes rutes amb la seva família?
Sí, en tot cas, el més important d'això és que, per exemple, doncs, tenim des del camí ramader de Can de Bànol, que també és una actuació que s'ha fet recentment, que són 4 quilòmetres, que és una ruta doncs, amb uns desnivells molt, molt acceptables. També al Ripollès doncs, tenim la ruta del ferro i del carbó, que va des de Ripoll a Sant Joan de Abadeses, que també doncs, és una ruta que té al voltant d'uns 15 quilòmetres, que ara s'està acabant d'executar, doncs, una actuació des de Sant Joan de Abadeses que continuaríem fins a la Vall de Camprodon, que en tot cas doncs, que també doncs, són rutes totes molt, molt accessibles i que passen per uns espais molt, molt paradisíacs. Estem parlant del Ripollès, però també doncs, la ruta del carrilet en el seu segon tram, de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols, doncs també estem en plena Costa Brava i que també doncs, té molt d'interès natural. En tot cas, totes aquestes rutes us puc anar dient totes i cadascunes, perquè la veritat que les comarques gironines tenen uns paisatges tots molt, molt idíl·lics i molt, molt únics, i aquesta també és una de les grans avantatges doncs, d'aquest tipus de turisme, aquest tipus d'activitat física doncs, que es pot fer en aquestes nostres vies, que al final acabem veient doncs, en pocs quilòmetres i en pocs dies doncs, acabes veient tot un seguit, tot un mosaic de paisatges cada vegada més diferents, i en poc territori com és les comarques gironines doncs, tenim una diversitat de paisatges i una riquesa de paisatges molt gran.
Com comentes, aquesta diversitat de paisatge que trobarem també amb aquesta nova ruta que esteu incloent vies verdes, quan la podrem fer?
De fet, les noves rutes que estem en aquest moment a punt de tenir a disposició, per exemple, hi ha una actuació que és la del Pla de l'Estany, que també doncs, ja està pràcticament acabada. Falten uns petits serrells que per culpa del Glòria doncs, ens van fer retrasar, però també és una ruta que esperem que al llarg del 2022 doncs, ja puguem tenir-la en ple funcionament i que, per tant, doncs, també serà una alternativa al que les rutes que ja tenim existents en aquest moment. També, doncs, per exemple, la ruta des de Vall de Bianya, tindrem ja un primer tram per anar fins a Sant Gal·les de Benès, ens faltarà un segon tram per executar, però bé, ja tindrem aquest primer tram pràcticament acabat. Després ara també hi ha alguns municipis que estem llançant doncs, algunes propostes més individuals, com és, per exemple, doncs, en el cas de la Vall d'en Bas, que ha fet tot un traçat interior per dintre del seu municipi per connectar els diferents nuclis de població, que també doncs, és una ruta que en breu, abans d'acabar el 2022, creiem que ja estarà 21, perquè abans d'acabar el 2021 ja estarà acabada. Segur que, com a molt, a gener de 2022 ja estarà totalment finalitzada urbanitzada i que també, doncs, bé, això que diem, no?, que cada vegada més ajuntaments aposten per aquest tipus de mobilitat també internament dintre dels municipis, però que en tot cas doncs, també serà una ruta que enllaçarà doncs, amb la ruta del carrilet 1 i que permetrà doncs, conèixer també molt més bé doncs, en bicicleta doncs, tots aquests nuclis de la Vall d'en Bas. Després també tenim altres actuacions, estem preparant a Salrà, abans us he comentat la de Platja d'Argo, la de Calonge, que també han d'estar a punt abans d'acabar el 2022. Bé, són moltes en aquests moments les actuacions que tenim engegades.
Diferències entre Via Verda i Pirinexus, perquè escoltem Pirinexus i potser ja ens imaginem una ruta més desnivell, més llarga.
La diferència, bàsicament, és el fet que abans comentava que en alguns punts doncs, la ruta passa per camins ja existents, que no estan del tot segregats. Al final, la ruta del carrilet també és una ruta important i que és llarga. Per tant, al final, totes aquestes rutes, de vegades tampoc és qüestió de plantejar-nos de començar-les i acabar-les, sinó d'anar-les fent per trams i anar coneguent ara un tram i ara un altre, però Pirinexus també és una ruta que passa per la costa i que, per tant, té un alt interès natural i que acabem arribant a França. Per tant, al final aquestes rutes tenen la durada i la dificultat que tots li volem donar i sobretot jo crec que l'avantatge d'un territori tan petit com és les comarques gironines tenir tants trams diferents marcats amb aquestes diferents rutes el que ens permeten és fer diferents etapes en diferents dies i al final doncs, acabar coneixent tota la totalitat d'aquestes rutes existents.
Una de les curiositats d'aquestes vies és que, mal dit, si ens passa allò quan anem amb bici de pinxem la roda, tenim estacions d'autoreparació.
Sí, cada vegada més estem posant algun tipus de serveis per tal de que la gent doncs, pugui arreglar doncs, un moment determinat la seva bicicleta, punts de reparació, doncs, ho estem posant ara, hem posat ja els primers, per exemple, a Mert se n'ha posat un, i ara molts municipis també ja estan interessats en posar-ne en els seus termes municipals, i en definitiva és aquesta millora de l'experiència del ciclisme en aquestes rutes. Al final, més enllà de que la ruta estigui mantinguda, que estigui en correcte estat, que jo crec que aquesta feina doncs, ens pertoca com a consorci i la tenim ben assumida i la tenim, jo crec que, molt ben feta, el que hem de començar a pensar doncs, és en tots aquells serveis que es necessiten a l'entorn de la bicicleta, i aquí sí que és important que des del sector públic es faci una aposta doncs, per cada vegada més posar punts d'atenció doncs, a les bicicletes, però també a nivell d'establiments, i això també és una feina que és important, de conscienciar-nos doncs, de donar els serveis que necessiten aquestes persones que fan cicloturisme i que necessiten doncs, unes característiques en els establiments on es paren diferents de les que podrien ser un altre usuari que pugui anar caminant.
Doncs només ens queda convidar tothom a visitar el web de Vies Verdes per escollir una de les vies per fer. També es poden descarregar l'APP, l'aplicació, per conèixer-les millor i que vinguin.
Esteu tots convidats i a disfrutar de les rutes i de mica en mica anar-les coneguent totes i acabem coneguent les comarques gironines a través de les nostres vies.
Ara que la terra és un hostatge, que no hi ha sorra a la platja, ara que mil paraules valen més que una imatge, ara que la memòria a la prestatgeria guarda sabidoria en llibres plens de pols, ara que el mar és massa dolç i que l'amor li falta sal, ara que les flors creixen entre esquerdes a l'asfalt, ara que l'aire embafa i els carrers s'omplen de fum, respiro molt, molt, molt millor amb tu. Ara que fallen les alarmes, ara que els hiverns no hi són, ara que s'obren armes, faltaran ocells al món. Ara que el compte enrere comença endavant, ballant sota la pluja ens estem cremant. Ara que hi ha tele en colors per veure naufragar la vida, els somnis són pasteres navegant a la deriva. Ara que els dies ploren i les nits
La revolució té nom de dona. Ara que tot ressona, ara que falten peces, ara que res encaixa,
es pot fer un puzzle amb peces.
Ara que baixa el riu tan fort, de les glaceres que s'han mort, ara que les fronteres tanquen el seu port, ara que el mar s'escalf, ara que es desfaran els pols, jo nedo molt, molt, molt millor amb tu. Tot flota millor amb tu. I és tan, tan, tan millor amb tu. Molt més natural amb tu.
L'emmurallat nucli històric, la coneguda vila vella medieval de Tossa de Mar, és una de les parts que no ens podem saltar. Una bona manera de visitar-la és des de la plaça d'Armes i des d'allà anar recorrent els carrerons. A la plaça del Pintor Roig i Soler, flanquejada per la torre del Codolar, hi ha el Palau Gòtic del Batlle, actualment al Museu de Tossa. Sota la torre del Codolar hi ha la cala del mateix nom. Al capdamunt de la vila vella es troben les restes del castell de Tossa, l'església de Sant Vicenç i el far, i les magnífiques vistes. Si tenim temps, podem esperar que es faci fosc per veure les muralles i la vila vella, que pren un altre caire amb les llums enceses. Del nucli nou de Tossa podem veure la capella del Socors i l'església de Sant Vicenç. La platja gran de Tossa és una de les més concorregudes. En canvi, la Mar Menuda té un encant particular. És molt recomanable visitar les cales properes a Tossa, la Cala Canyet, la Cala Sions i la Cala Giverola. També la platja de Portopí, que s'hi accedeix pel camí de Ronda. Seguim baixant la Costa Brava i arribem fins a Lloret de Mar, un indret dedicat plenament al turisme amb innombrables opcions de lleure. Tot i això, el Passeig de Mar, la platja de Lloret i els dos penya-segats que la flanquegen conserven l'atractiu especial. A la zona nord hi ha el Mirador de Mallorca i el Castell de Lloret o d'en Paià. A l'extrem oposat hi ha el Mirador de la Dona Marinera i per aquí passa el camí de Ronda que arriba fins al Castell de Sant Joan. Un altre castell de Sant Joan és el que es troba a Blanes. Sa Palomera divideix la població. Dalt hi ha un bonic mirador i a baix el portal a la Costa Brava. Al nord hi ha la Cala Sant Francesc, la més bonica de Blanes, i al nucli de la població es pot veure l'església de Santa Maria. També ja hem parlat del castell de Sant Joan, que ofereix una bona vista de Blanes i el seu entorn, com també l'ermita de Santa Bàrbara. Però un dels principals atractius de Blanes és el Jardí Botànic de Mari Murtra. I per saber-ne més, parlem amb Josep Borrell, gerent de la Fundació Carles Faust del Jardí Botànic de Mari Murtra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Segurament el Jardí Mari Murtra és una de les fotografies, un dels jardins, que més podem veure últimament per les xarxes socials. Què ens hi trobem en aquest jardí perquè ens cridi tant l'atenció?
Doncs, per començar, el que m'agradaria destacar són dues coses. Una, que és un jardí botànic, i un jardí botànic vol dir que és un jardí on s'hi fa botànica, un jardí on s'hi fa ciència, on s'estudien les plantes. A casa nostra, a Catalunya, de jardins botànics en tenim dos. Som el de Barcelona, que és de titularitat pública, i el Mari Murtra, el Jardí Botànic Mari Murtra, que és de titularitat privada, perquè pertany i el gestiona la Fundació Carles Faust. I aquesta és la segona cosa que m'agradaria destacar així d'entrada, i és que el Jardí Botànic Mari Murtra va ser creat fa uns 100 anys per l'home de negocis Carles Faust. En aquell moment era home de negocis. La seva passió tota la vida havia sigut la ciència, i ell va venir a petar a Barcelona per feina, perquè a casa seva no l'havien permès estudiar biologia ni botànica, que era la seva passió. En lloc d'això es va dedicar al comerç, li va anar molt bé, de manera que quan va arribar als 50 anys ell ja havia descobert la Costa Brava, havia descobert aquesta fantàstica costa que tenim aquí al Mediterrani, i va decidir que exactament a Blanes i crearia un jardí botànic que és va ser la seva manera de contribuir a la ciència i de contribuir doncs, a les generacions posteriors els hi arribés alguna cosa millor.
Un llegat que segueix perpetuant-se gràcies a vosaltres.
Doncs així és. Des de la mort de Faust, que això va passar l'any 52, ell un any abans de morir es va encarregar de crear la Fundació Karl Faust, la fundació que porta el seu mateix nom, i a la qual va transferir tots els seus actius, per dir-ho, no només econòmics i materials, sinó també la seva voluntat de que algú mantingués i portés fins al dia d'avui el seu somni, o sigui, la seva obra, l'obra de la seva vida, que en aquest cas és el Jardí Botànic Mari Murtra i tots els projectes que s'hi porten a dins.
De quins projectes parlem?
Clar, això ha variat amb el temps. A l'època de Faust, el Jardí Botànic tenia una missió molt concreta, que era, en una època, clar, estem parlant dels anys 20, 30 i 40 del segle passat, en una època en la que viatjar no era tan fàcil potser com ara, doncs ell el que proposava, el que volia fer era un lloc, aprofitant el bon clima que tenim a casa nostra, un lloc on conrear-hi espècies de plantes tropicals, subtropicals, de manera que els botànics entre europeus, alemanys, holandesos, danesos, no haguessin de fer, per exemple, un viatge a Austràlia per veure una planta australiana, o no haguessin d'anar a Sud-amèrica per veure una planta de Sud-amèrica, o no haguessin d'anar a Mèxic per veure un cactus de Mèxic. No? Això, en aquella època, doncs, tenia molt de sentit. De mica en mica aquesta missió s'ha anat diluint doncs, per les facilitats que tenim ara de viatjar. També la informació és molt més accessible, sobretot gràcies al tema d'internet. I el propi Jardí Botànic ha anat evolucionant també cap a altres coses. I llavors, per exemple, un jardí botànic és un lloc molt, molt interessant per veure com s'aclimaten unes espècies d'unes zones climàtiques a una altra. I això ho fem contínuament. Tenim plantes doncs, de clima subtropicals i veiem com evolucionen. També és un bon lloc per experimentar-hi amb plantes invasores, per veure com s'estenen, com s'adapten a les condicions climàtiques de cada zona, i això ens ajuda no només a saber com funcionen, sinó també a evitar que això passi. I llavors doncs, té tot una vessant també molt social, en el sentit de que ens dediquem molt a la divulgació científica, per exemple. O sigui, volem ser un pol des del qual explicar a la gent com és una planta, què és una planta, com funciona una planta. De fet, la gran majoria de les espècies del planeta són vegetals, i en canvi en sabem molt poc, en canvi. Doncs aquesta també és una de les nostres feines. Bàsicament, un jardí botànic es defineix perquè es dedica a la recerca, projectes de recerca, perquè es dedica a la conservació, per exemple, d'espècies en perill d'extinció, i es dedica a la divulgació botànica.
Perquè de quantes espècies estem parlant?
Sí, aquesta és una pregunta interessant i delicada. Actualment sabem que tenim, o sigui, unes 3.370 espècies de plantes en el Jardí Botànic. Això ho sabem perquè fa relativament molt poc hem actualitzat el nostre inventari, que per cert està disponible doncs, al nostre web, i tothom el pot consultar per fins científics, per fins tècnics, per el que sigui. Aquest document recull una llista de totes les espècies o tàxons que hi ha en el jardí. I quan dic tots, he de posar un asterisc, perquè tots és impossible. O sigui, és molt difícil en un jardí com el nostre, que té una extensió de 4 hectàrees i mitja, saber exactament quines plantes hi ha a cada moment, a cada parterre, per exemple. No? Hem de pensar que nosaltres, a més, som un jardí que donem al mar, i els penya-segats i les zones costaneres típicament són un lloc d'entrada d'espècies noves, algunes d'elles invasores, d'altres no. I llavors, a vegades, doncs, per sorprenent que sembli, ens podem trobar una espècie que no sabíem que teníem al jardí simplement perquè ha entrat per via marítima, perquè ha portat la llavor un ocell marítim o l'ha arrossegat el vent o bueno, coses coses d'aquestes. També ens trobem amb el cas contrari, i és que algunes espècies desapareixen, que vol dir que, doncs, per exemple, en teníem un o dos exemplars, i per el que sigui, per edat, perquè no hem aconseguit reproduir-les, o pel que fos, doncs ens han desaparegut. Bé, tot això queda recollit en aquest document, que és el que en diem l'inventari. Calculem que aproximadament tenim inventariat el 75% de les espècies que hi ha al Jardí Botànic Mar i Murtra, i en tenim inventariades 3.370. Doncs això vol dir que així, a ojo de buen cubero, que es diu, en devem tenir unes 4.500.
D'això en seguirem parlant, perquè Blanes segurament s'ha convertit en un lloc de pas ara possiblement més habitual després del creixement o del riu Tordera que ha aparegut aquest nou delta. Però has parlat de recerca, conservació i divulgació. Entenem que també feu activitats en aquest sentit perquè la gent es pugui involucrar també en aquesta part botànica del jardí?
Sí, clar. Com a, diguem que com a establiment també turístic, no deixem... o sigui, el nostre fi fundacional és el que està vinculat i lligat a la botànica, i és tot això que parlàvem ara mateix i que deies. Però com a entitat privada també som un lloc de visita turística. Cada any rebem, doncs, multitud de turistes. Fa, abans de la pandèmia, per dir alguna cosa, doncs teníem uns 120-130.000 visitants a l'any. I també aquesta és una ocasió que nosaltres aprofitem per donar a conèixer el món de la botànica i la recerca que fem. Llavors, com a proposta turística, el que intentem fer sempre és que aquestes activitats que muntem tinguin a veure amb la pròpia botànica, és a dir, que tinguin a veure amb allò que ja està passant a dintre del jardí. Doncs, per posar-te un exemple, en el context de la Setmana de la Ciència hem organitzat uns tallers d'herbari, no?, als quals la gent s'hi pot apuntar i pot venir a veure com es fa un herbari, i pot aprendre com es fa un herbari i pot acabar fent el seu propi herbari. Doncs aquesta és una activitat típica d'això. També les visites guiades que fem presenten el lloc, com és l'espai, quina és la seva història, però també quins són els valors naturals que hi ha al darrere i quina és la feina d'un jardí botànic. I bueno, tot això aprofitem per... Tota aquesta afluència de gent que sabem que tenim, doncs l'aprofitem també per explicar doncs, tot allò que passa dintre del jardí.
També feu activitats més d'oci durant l'estiu, que suposo que és el moment més àlgid de turisme de la població, com concerts, entre d'altres.
Això és un tema així una mica en evolució per diferents motius. Però els concerts, que ara ja fa 2 anys que no els fem per causa del tema de la pandèmia, eren una activitat que no estava del tot alineada amb aquests fins fundacionals, i estem en un procés de debat intern sobre la conveniència de continuar-los fent. La veritat és que eren uns concerts xulíssims, perquè els fèiem just al templet de l'INE, que és aquest templet que tenim, que és la joia de la corona, així a nivell turístic, que és el que tothom ve a veure, i eren una experiència realment molt, molt destacada, no?, de la proposta que hi havia a la Costa Brava de concerts, sobretot per aquest factor paisatgístic. Però hem de valorar com lliga això amb la resta de la nostra proposta i sobretot amb el que és el nostre objectiu. Però sí que és veritat que sobretot a la primavera i sobretot a la tardor és quan presentem o com oferim més activitats per fer. I a l'estiu, doncs, també és un molt bon moment, i per exemple ja fa un parell d'anys que estem fent uns tallers de snorkel botànic. En el que fem és explicar a la gent que el món de les plantes no acaba en la terra, no acaba en el penya-segat que dona el mar, sinó que va més enllà, que va a sota el mar. Llavors aprofitem per explicar, doncs, tot el món de les algues, de les plantes marines i tota la diversitat biològica que hi ha a molt pocs metres de profunditat, just allà, just on s'acaba el jardí.
Doncs, com ens estàs comentant, us esteu dirigint més a un projecte més científic, més de recerca. Tot i que sembli una tonteria aquesta pregunta, tota aquesta investigació que esteu duent a terme, com ens afecta positivament a la societat?
Home, d'una banda, es parla d'allò de fer avançar la frontera del coneixement. Això, tota la recerca científica, tot el coneixement, allò que es deia abans, que el coneixement no ocupa lugar, no? Doncs és això, com més sapiguem del planeta, molt millor. quan més sapiguem de les plantes, molt millor. Nosaltres parlem molt sovint d'una cadena que comença amb el conèixer, que avança amb l'estimar i acaba amb el protegir, no? O sigui, per protegir unes plantes necessitem primer estimar-les i abans d'estimar-les necessitem conèixer-les. I això és una part de la feina que nosaltres fem. El sol fet de que tinguem més coneixement de les plantes és ja de per si una bona notícia. Però, a més, doncs, al jardí també ens dediquem a ser punta de llança amb algunes altres, diguem, tendències que nosaltres estem convençuts que sí o sí acabarem anant. Per posar-te un exemple, el Jardí Botànic Mari Murtra fa ja gairebé 5 anys que no fem servir productes químics per tractar les plantes, productes químics de síntesi, i els hem substituït per extractes vegetals. O sigui, on abans fèiem servir un producte de la marca X que compràvem fet produït químicament, ara el que fem és ens fem extractes vegetals, doncs, d'ortiga, de cua de cavall, d'unes quantes plantes que sabem que tenen propietats medicinals, també per les pròpies plantes, són plantes que curen plantes, i els tractaments els fem amb aquestes plantes. Això nosaltres estem convençuts que és una aportació molt significativa al benestar del planeta. Per què? Perquè estem deixant d'embrutir-lo, estem deixant de contaminar-lo. Penseu que moltes vegades els objectius que buscàvem amb un tractament químic doncs s'aconseguien molt ràpidament perquè eren productes pensats per allò, però els efectes col·laterals i secundaris que tenien eren molt perillosos. D'aquí, doncs, per exemple, que empreses del sector químic, de tractaments químics per les plantes, doncs, algunes han rebut imputacions de treballadors que havien mort de càncer per culpa de l'ús d'aquests productes. Doncs això no pot ser. Això, d'alguna manera, estem contaminant el planeta. Què passa? Que l'ús d'aquests productes químics és molt fàcil, són molt accessibles i són molt còmodes. És molt ràpid, doncs, agafar un producte que neteja el pati d'herbetes i fer una ruixada i allò ja funciona. Però el que nosaltres volem implantar és la filosofia de tractar-ho diferent, d'aproximar-nos a aquesta problemàtica d'una manera diferent, d'una manera que no contamini, que respecti la vida de les plantes, que respecti la vida de les persones que treballen amb les plantes i en general, que no embruti el planeta, que no contamini. Doncs aquest és un exemple de com la recerca que fem al jardí, que potser en aquest cas és de tipus més aplicada, creiem que forma part d'una cadena que acaba beneficiant el planeta.
Cadena que també hi sumarem, com dèiem abans, els ocells, perquè ens has anomenat les plantes, les persones, però segurament heu notat algun canvi amb aquest punt de pas de la fauna?
Doncs mira, aquesta és una pregunta molt interessant, per al tema dels ocells i per al tema dels insectes. Abans, quan algú tenia un jardí, possiblement el propi Faust, quan va pensar en fer un jardí, amb el que pensava era amb un espai naturalitzat, d'alguna manera, per plantar-hi plantes. Ara, un jardí és concept diferent. En un jardí nosaltres sabem que hi han de viure insectes, que hi han de viure ocells, que hi poden viure fins i tot mamífers o animals més grans. Tot això ara ho sabem, perquè sense insectes no hi ha polinització, no hi ha plantes. Sense ocells, per exemple, hi ha llavors que no ens arribarien. O sigui, cada animal en el seu nivell de la cadena biològica afecta el conjunt. Llavors, el que intentem potenciar també, en el sentit que parlava ara fa un moment de que hem deixat de fer servir els productes químics, el que volem és promoure la resta de la vida. No només la de les plantes, sinó la dels insectes, perquè sense insectes no tenim polinitzadors. Per això, dintre del jardí, doncs, hi hem instal·lat hotels d'insectes. Els ocells també són igualment importants i també tenen el seu paper. Doncs, per això estem estudiant quins són els ocells que nidifiquen al jardí, quins són els que només hi passen, i estem elaborant també, igual que tenim un inventari de plantes, doncs un inventari d'ocells i que extendrem properament a la resta de fauna. Per tant, aquesta concepció global del jardí és molt interessant i és essencial per avançar en entendre com ho podem fer bé o com podem deixar de fer-ho malament. No? Perquè si contaminem una planta per allò que et deia abans, no? Dels productes químics, i llavors un insecte ho escampa, un ocell se'l menja i ho porta 50 quilòmetres enllà, estàs generant un cercle viciós que no volem. De l'altra manera, estem creant un cercle beneficiós, virtuós, del que se'n beneficia tot el planeta. Per tant, entendre que un jardí, igual que el planeta, és un conjunt de sers vius que compartim espai, és absolutament essencial. I amb el que deies ara fa un segon del Delta de la Tordera, esclar, no podem fer res més que felicitar-nos per això, perquè gràcies a l'aparició d'aquest delta ens estan venint doncs, espècies d'ocells que fa temps que no es paraven a Blanes perquè no hi trobaven l'espai que necessitaven doncs, per fer la parada en el seu trajecte migratori o simplement ocells que necessiten un espai com aquest per nidificar i que ara tindran l'ocasió de nidificar-hi. Aquí hem de posar molta, moltíssima atenció perquè aquí podem generar un corredor de salut en tot el que és la Tordera, que és una oportunitat de veritat de les que n'hi ha poquíssimes.
Doncs acabarem dient que aquest canvi, o m'atreviré a dir que aquest canvi de perspectiva, com deies, molt interessant i molt important. Moltes gràcies, Josep Borrell, per explicar-nos i per portar-nos una miqueta més del mar i murtre a la ràdio. I res més, només preguntar-te si volem venir-vos a visitar, com ho podem fer, on us podem trobar?
Doncs estem a Blanes, estem a sobre el turonet que en diuen del convent, o sigui, entre la platja principal de Blanes i la cala de Sant Francesc. Dic que la cala que hi ha just a sota el templet de l'Iner, que és aquesta edificació tan icònica que ens caracteritza tant i que surt tant a les fotos i a les xarxes socials que parlaves al principi, doncs està just a sobre la primera cala de la Costa Brava, o sigui que estem al costat, aquí, just allà. I res, agrair-vos a vosaltres també l'oportunitat de poder-nos explicar que al final és també del que es tracta.
Doncs segurament també us podem trobar a través del vostre web.
marimurtre.cat.
marimurtre.cat, doncs si en volem saber més també us trobem aquí. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Elles van amb camper.